su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, 1:15 del migdia. La teva COPE més propera és COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo amb molt de gust. I de seguida parlarem d'un dels temes que tractarà la Cristina el cap de setmana. De fet, molt relacionat. Parlarà dels menús, però nosaltres ara parlarem del cistell de la compra aquí a casa, a Catalunya. Com es pot frenar el preu del cistell de la compra? Quines serien les claus? En parlarem del tema i li preguntarem al professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Girona, el Ricard Ricall, perquè ens faci 5 cèntims de la situació del que possiblement s'hauria de fer per alleugerir tot això. Però abans de començar a fer temàtica, perquè també no només parlarem del cistell de la compra en aquest darrere COPE Catalunya i Andorra, sinó que parlarem d'una qüestió molt recurrent i que cada cop és més preocupant, i és aquesta addicció als mòbils, a les pantalles. Quines han de ser les normes tecnològiques a casa? És una qüestió difícil, sobretot a certes edats, quan ja són adolescents, quan dius, deixa la pantalla, deixa el mòbil, quan el pare o la mare que li està dient això té un mòbil a la mà. En parlem d'això. Però abans, temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon divendres, Cruz. Doncs mira, el temps és molt insegur aquest divendres, tempestes i sensació de que estem arribant ja al final d'estiu. Marxa el dia 21 d'aquest mes, però s'està avançant, eh? Aquest matí encara és força assolellat arreu de Catalunya. A partir del migdia, mitja 2-3 de la tarda, la cosa començarà a canviar. Creixeran les nuvolades i els primers xàfecs, que poden ser localment forts i importants, als Pirineus, comarques de Girona i Costa de Barcelona, amb temperatures que ja ho estem notant, s'estan quedant més curtes que dies anteriors. El cap de setmana, quin temps ens espera? Doncs un temps molt estable, ruixats de matinada a la costa sud i temperatures més fresques, sobretot a les nits. Ja haurem de tapar-nos una mica, i per fi, jo diria que per fi podem tapar-nos una mica la nit, perquè aquest estiu ha sigut una nit, un estiu de nits de dormir completament sense
suats.
Ni una manta, evidentment, una manta no, ni un llençol a sobre.
No, res, home, una manta ni de broma, ja només mantar-ho em fa calor.
Jo conec algú que tenia fred aquest estiu, Conec algú.
Pues, sí. Escolta'm, viurà al damunt del al pic més alt del Pirineu.
Hi ha personatges molt... Però bueno, aviam, a lo que íbamos. Temperatures a hores d'ara. 28 graus a Tarragona, 27 a Barcelona, 26 a Girona, 23 a Lleida, 18 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal? Tenim la xarxa viària i el transport públic aquest matí. Sembla que hem tingut un altre caos.
No, hem tingut,
encara
no.
Tenim, encara
parlen present. Tenim.
Encara tenim.
Tenim, sí. Ha començat a primera hora el desgavell a Rodalies, lamentablement un dia més. I com estan les coses a hores d'ara? Doncs amb retards importants, sobretot per la gent que ha d'anar cap al sud de Catalunya, cap a les comarques de Tarragona, retards de més d'una hora i mitja, les línies R13, 14, 15, 16 i 17. I també de 45 minuts, línies de Rodalies R2 i R2 Sud, tot a causa d'una incidència tècnica entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders. Sembla ser que la cosa es podria solucionar ben aviat, però d'entrada doncs hi ha aquestes afectacions, hi ha autobusos alternatius per poder circular entre les poblacions més importants, Vilanova, Sant Vicenç, els que van cap a Tarragona també, però a hores d'ara encara hi ha aquesta afectació. I encara hi ha un altre problema al servei de Rodalies, en aquest cas a la R4, amb retards de 20-25 minuts. Tenim ara una avaria a la senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, paciència als damnificats usuaris de Rodalies Catalunya. A la xarxa viària, algun problemilla. 2 quilòmetres de cua, ronda del litoral de Bac de Roda fins a la Barceloneta, direcció Llobregat, i 4 a l'autopista Passec Castellbisbal. Hi ha un accident, direcció Barcelona, precaució i prudència.
Molta prudència, això. Llavors, a les carreteres, quan fallen els transports públics, clar, la gent agafa el cotxe i és el que acaba passant, en tot cas,
Valent.
De l'actualitat, que en destacarem,
mira,
Carlos?
Mira, estarem explicant, doncs, el desgavell que hi ha hagut aquest matí a Renfe. Escoltarem a la gent afectada per Rodalies en aquests talls que hi ha hagut a les línies que van cap al sud de Catalunya, i també aquesta R4. També farem un avenç del que ens espera a partir del dilluns, sobretot els usuaris de les línies que venen del nord del Vallès i també de les comarques de Girona. A partir de dilluns, les obres de remodelació de l'estació de Sant Andreu i el Clot per l'arribada de l'alta velocitat i també per una estació nova que s'està fent en aquesta zona, doncs tindran importants afectacions durant pràcticament 3 mesos. Els trens que venen del Vallès Oriental i de les comarques de Girona acabaran recorregut a l'estació de Sant Andreu, Pondal, i a partir d'allí els usuaris doncs hauran d'agafar el metro o uns autobusos alternatius per arribar al centre de Barcelona. Explicarem també una mica doncs com seran aquests canvis i si la gent ja està doncs, informada d'aquesta situació. I avui també el caos que hi ha hagut a Rodalies, i que ja estaven a Rodalies, s'ha d'afegir una altra jornada caòtica, en aquest cas a l'aeroport del Prat. Hi ha una vaga de controladors aèris a França, però repercuteix, com no, doncs, tot el que és el nord d'Espanya. Les companyies més afectades al Prat són Air France i Ryanair, que han hagut de suspendre més de 400 vols, i aquesta aturada dels controladors francesos també l'estan notant els passatgers de Vueling, que ha hagut de cancel·lar 70 vols, ni més ni menys.
Carai.
També enfadats uns i altres pel del
cavall. Darrerament, el teixit del transport el tenim...
Sí, això de viatge s'està posant complicat, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Carlos, gràcies, a l'una més.
Vinga,
cuida't,
programa.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon divendres, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys, bon divendres. He trobat a faltar en aquest moment informatiu a Sergi Tor.
Per què?
L'home que va trobar a Lleida a l'únic ilardenc que dormia a Medredón en plena onada de calor.
Sergi Tor és el nostre company informatius a Cope Lleida.
Em trec el barret davant Sergi Tor i la troballa que va fer.
Que és qui va localitzar aquesta persona. Bé, com tenim la situació esportiva local?
Escolti, divendres, doncs, anem de prèvia. Clar. Anem de prèvia.
Prèvia de, no de Champions, sinó de Lliga.
No de Champions, sinó de Lliga. Tenim un Barça-Elx i tenim un Atlètic de Madrid-Real Madrid. Vostè què creu, senyor Cruz, que es posarà líder de la Lliga, el Barça, aquest cap de setmana?
Jo crec que no.
Vostè creu que no? He fet spoiler de la pregunta blaugrana del dia. Després, d'aquí una horeta, repassem els marcadors, però últim entrenament dels blaugranes i roda de premsa de Xavi. Ja tenim allà, a peu de punt informatiu, el Víctor Navarro, que serà l'home que avui ens aproparà les impressions del tècnic blaugrana a la prèvia d'aquest partit, entre cometes, i amb tots els respectes, fàcil pel Futbol Club Barcelona.
Home, en principi,
davant
sí,
el conjunt de l'Elx. L'Espanyol juga a Noeta diumenge al camp de la Reial Societat. Analitzarem també aquest partit i, encara que el Girona jugui diumenge al camp del Betis, recordem, horari modificat, 6:45 de la tarda, Michel Sánchez fa avui la roda de premsa prèvia a aquest partit. En una jornada on ja tenim llista de la selecció espanyola de Luis Enrique per la darrera finestra de Nations League prèvia de preparació. Serà l'última finestra abans ja de la concentració en el Mundial. Llista de 25 futbolistes, 6 del Barça, les grans novetats, Nico Williams i Borja Iglesias, el Panda, i dues absències pel que fa al Futbol Club Barcelona. S'esperava la presència d'Ansu Fati en aquesta llista, no ha entrat. S'esperava la presència de Marcos Alonso en aquesta llista, no ha entrat. Sí que ho ha fet Jordi Alba. Curiosament, el lateral esquerre, insisteixo, amb tots els respectes, ara mateix suplent per Xavi, és el lateral esquerre seleccionable per Luis Enrique. No han entrat Ansu Fati, no ha entrat tampoc Marcos Alonso i no ha entrat Sergio Ramos. S'especulava que el central de Camas podia entrar en aquesta llista perquè va fer un like a les darreres hores a una publicació en xarxes de la Federació Espanyola de Futbol. S'ha quedat fora de la llista. Tenim jornada a la segona, tenim jornada a la primera federació i arrenca la Lliga Femenina. Solucionat el tema arbitral, arrenca el campionat de Lliga a la primera divisió femenina amb un Betis Levante Las Planas i amb un Barça Granadilla Tenerife. Spoiler de la pregunta blanquiblava, molt habitual del divendres, travessa del Real Sociedad Espanyol. Spoiler de la pregunta Girona, signeu l'empat al camp del Betis, sí o no? Twitter, @esportscope.
Jo crec que l'Espanyol guanya. Crec que el Barça no es posa líder, perquè l'Atlètic de Madrid no està en el seu millor moment i crec que el Real Madrid guanyarà. I del Girona no tinc clara la resposta, després li diré.
Crec que l'Espanyol puntua, em quedo amb l'X2, puntua. Lo del Girona estic amb vostè, perquè el Betis és un gran equip, però
sí,
li pot passar factura a la competició europea d'entre setmana, i jo crec que sí, que es posa líder de la Lliga al Barça aquest cap de setmana.
Vaja, que té confiança vostè en... Bé,
no és confiança, és que el Madrid no tindrà Benzema al Metropolitano.
Vale.
Li he fet trampa.
I si los colchoneros sacan a Griezmann...
Abans del minut 63, doncs s'hauran d'abonar una morterada al Barça. Sí. I si plou s'acaba la sequera, sí.
José Luis, moltes gràcies.
Adéu, fins després, José Miguel.
Bé, de seguida parlarem de com es pot frenar el preu del cistell de la compra, però abans ja saps que tenim la quinzena pel control del pes de Mundo Natural. La quinzena pel control del pes recupera la línia després dels excessos d'aquestes vacances ja passades i que se me antojan muy lejanas, amb aquest 3x2 en productes de parafarmàcia Mundo Natural. Fitolip Captagrassa, Fitolip Dren, Simbioline Quemagrasas, Garciforce i si tens cap mena de dubte, què has de fer? Doncs trucar, perquè t'assessoren gratuïtament en el 91 446 0000 o a info@parafarmaciamundonatural.es. I a més, recorda que per compres superiors als 40 euros les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. La promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i a parafarmaciasmundonatural.es i, a més, aplicable a 3 unitats de la mateixa referència. De seguida parlem del cistell de la compra aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La preocupación por lo que pueda pasar cuando llegue el frío, pues no ha dejado de crecer.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto nos va a costar calentar la casa este invierno? La comparación con otros países de nuestro entorno demuestra que todavía se podrían tomar más medidas a favor de los consumidores.
España es de los últimos países europeos en reducir el IVA del gas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
El Barça no treu l'examen de Múnich. I ara, abans de l'aturada, té l'obligació de tornar a agradar i sumar 3 punts.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Elche.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La inflació continua pujant, l'Euríbor continua pujant, i quan aquests preus de la inflacionista toquen els aliments, estem tocant ja os. Directament és quan la qüestió comença a preocupar. Perquè, clar, tots hem de menjar, llavors hem de menjar tot el que puguem, evidentment, i el millor que puguem, no? Però com es pot frenar el preu del cistell de la compra? És una d'aquestes grans preguntes que s'estan fent amb unes quantes mesures, de quina manera. Ahir parlàvem precisament de la distribució i de la rebaixa de preus d'IVA, posar un topall, i era una de les qüestions que hi estaven a sobre la taula. Parlem amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Girona, el senyor Ricard Rigall. Ricard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ja hem tocat os amb això dels preus dels aliments, Ricard?
Sí, perquè cada cop van augmentant més i no sembla que tinguin aturador.
I mira, dona la sensació que hi ha una certa desesperació lògica per intentar contenir preus. Aquestes mesures de topall de preus o de baixada de l'IVA són els camins correctes, ara?
Bé, jo crec que el camí de del topall dels preus és un carreró sense sortida que no en el cas que fos legal posar-lo en pràctica, des d'un punt de vista econòmic no té cap mena de sentit posar un topall als preus, perquè l'única cosa que faria seria generar escassetat. És una cosa que ja ha estat estudiada des de fa molt temps.
Sí, sí, aquí anava
jo. Hi ha dubte, hi ha dubte.
Aquí anava jo, Ricard. I clar, per què provoca escassetat posar topall als preus? Quin és el mecanisme que fa que provoqui escassetat?
Bueno, fàcil. Els preus al mercat es determinen per l'oferta i la demanda. Mm. Si tu el que fas és fixar un preu màxim, el que estàs fent és que hi hagi més persones que volen demandar aquell producte que no pas oferents l'ofereixen. Per tant, s'acaba generant una escassetat en el mercat. Hi ha més gent que està disposada a pagar aquell preu per aquell producte, aquell preu amb el topall, que no pas persones, productors, estan disposats a vendre'l a aquell preu.
És a dir, que és qüestió de deixar que el mercat es reguli i possiblement on s'ha de tocar serien altres qüestions. L'IVA seria l'adequat?
Bueno, l'IVA podria ser una opció, perquè d'aquesta manera es reduiria el preu, segurament, tot i que s'hauria de veure quina reacció tindrien les empreses, si realment reduirien els preus o no reduirien els preus. Però, en principi, sembla una mesura més lògica que no pas fixar un topall als preus, que segur que no tindria cap efecte positiu, sinó més aviat al contrari.
Mm. Clar, tu dius que no se sap si les empreses aplicaran aquesta reducció de preu de l'IVA al consumidor final. Això
sí,
seria això,
sí.
No?
Sí, esclar, això seria... Això és una qüestió que depèn del que els economistes anomenem elasticitat, que és a dir, com reaccionen tant consumidors com productors a canvis en el preu. Aleshores, hauríem d'esperar, al principi, que ja donat la situació econòmica en què estem, les empreses fossin sensibles i que decidissin efectivament traslladar aquesta reducció de l'IVA en el cas que es produís als consumidors, però no necessàriament hauria de ser així.
Però clar, jo penso en diferents mercats. Per exemple, quan hi va haver aquest intent d'ajuda de reducció de preu del litre de benzina, per exemple, sí. es va notar, però tampoc anaves a la benzinera, sí. i et clavaven. No semblava que tingués un efecte, sí, molt clar. Però el sector de l'alimentació dona la sensació que és més competitiu, no?, en qüestió de preus.
Sí,
no sé per què crec que igual sí que serien més sensibles, perquè la competència està molt més clara aquí.
Sí, sens dubte. Aquí la clau és la competència. El sector dels combustibles, dels carburants, és un sector que està molt més concentrat, amb unes poques empreses. És cert que hi ha... tu vas per la carretera i veus gasolineres de moltes marques diferents, però al cap i a la fi les empreses que dominen el 90% del mercat són molt poques. Mm. En el cas del comerç, la competència és més gran, tot i que hi ha grans cadenes de distribució. Jo crec que el grau de competència és més elevat i això podria fer que aquesta mesura de rebaixar el tipus impositiu de l'IVA tingués efectes.
I situacions com, per exemple, el cistell de la compra, aquell famós cistell de la... Aquestes propostes de cistell de la compra a un preu fixe, que això suposo que va en funció de l'empresa, no?, de si es pot, si no es pot. No ha fet gràcia, això a les empreses no els ha fet gens de gràcia.
Sí, jo crec que això és més una estratègia comercial que no pas una solució de fons al problema, perquè pel que vaig estar veient i pel que deien experts, la cistella proposada per la distribució o el centre comercial que la va proposar no sembla una cistella típica de compra d'una família mitjana del nostre país.
A més, serien altres qüestions. En aquest sistema haurien d'haver-hi altres tipus de productes, possiblement més de primera necessitat, productes frescos, etcètera, etcètera, no?
Exacte.
Ricard, on està el final de tot això?
I com es controla tot això? I pot haver una sospita? La pregunta és difícil, eh? T'acabo de fer una pregunta...
Sí. és difícil per un motiu, perquè els economistes podem fer previsions en base a les variables que nosaltres coneixem, les variables econòmiques. I aquí al darrere de tot plegat, el que hi ha és una variable que no és econòmica, que és la guerra a Ucraïna. Aleshores, tot acabarà depenent, el fet que s'allargui més o menys aquesta situació, de si s'allarga més o menys la guerra d'Ucraïna. I jo aquí sí que no hi tinc gaire res a dir, perquè no sóc expert en aquest tema.
Clar, encara que acabis la guerra d'Ucraïna, hauríem de fer, fem futur ficció, sí. Segurament el gra tornaria a comercialitzar, sí, el gra que produeix Ucraïna, però el gas rus continuaria vetat, almenys durant un temps segur que continuaria vetat per la Unió Europea. Continuaríem tenint problemes d'abastiment de gas.
Sí, sí, sí. A veure, no, encara que acabés la guerra, sens dubte que no tornaríem immediatament a la situació prèvia abans de la guerra. El que passa que es fa molt difícil dir ja aventurar quan s'acabarà la guerra i encara més aventurar quins seran els terminis un cop s'hagi acabat la guerra per tal que es tornin a restablir les diferents cadenes de subministrament i tot torni a ser més o menys com era abans d'aquesta situació.
Si haguessis de fer una aposta a curt termini, i això acabo, Ricard, tu què apostaries? Que els preus es mantindran, continuaran pujant o baixaran?
Home, jo crec que a curt termini seguiran mantenint i potser augmentant una miqueta, però tot dependrà d'això, de l'evolució de la guerra i dels efectes que aquesta guerra acaba tenint als mercats internacionals, ja només d'energia, sinó de totes les matèries primeres i del que estem parlant en aquest cas dels aliments.
Doncs, Ricard Rigall, professor d'Economia de la Universitat de Girona, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
És tot un plaer. Doncs imagineu, és una qüestió de preus que veurem com acaba tot. Si aquesta és la tendència, doncs penso que encara això va per llarg. No és una qüestió de dos dies en aquest cas, eh? Bé, de seguida parlarem de tecnologia, de normes tecnològiques a casa. Quines haurien de ser? Com podem aconseguir un acord entre pares i fills? I una cosa molt clara, i és que la tecnologia ens ha passat la mà per la cara a tots. Socialment. L'addicció, encara que no està tipificat, perdó, com a tal, l'ús abusiu, que és com es diu, l'ús abusiu de les pantalles, no ens ho hem vist venir. És una qüestió que ho tenim a casa, que ja fins i tot nosaltres ja estem addictes a moltes d'aquestes pantalles. És a dir, que socialment no hem posat unes normes o una educació per lluitar contra aquestes qüestions, per regularitzar-lo. És a dir, que tenim el problema, però no ho hemos visto venir. De seguida en parlarem d'això, de normes tecnològiques a casa, i en parlarem amb la psicòloga de la Universitat Abat Oliba-Seu, la Clara Valls, per fer 5 cèntims del tema. Però abans, si em permeteu, ja que parlàvem abans d'aliments, què tal si anem a menjar al restaurant La Salut? Què us sembla? Avui és divendres, és un bon què? Divendres i cap de setmana, en tot cas, també, eh? El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, de Parets del Vallès, t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres de cuina moderna. Amb terrassa a l'aire lliure, que és ideal, doncs, per bodes, celebracions o per exemple, reunions d'empresa, per posar un exemple, eh? A on? Restaurant La Salut. A on? Al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Truca al 627-62-82-14, 627-62-82-14, i allà està l'Emili, que t'atendrà molt amablement al restaurant La Salut. I de seguida parlem de com la tecnologia ens ha passat la mà per la cara aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Possiblement per posar normes tecnològiques a casa, per aconseguir un acord entre pares i fills, primer cal parlar. Si són petits, no. Possiblement raonar i explicar el per què passen aquestes coses, no? Però aquí no hi ha votació. Aquí la democràcia no existeix. Vull dir, tu poses l'ordre i s'ha acabat, i punt. Amb els adolescents la cosa possiblement ja canvia. Aquí s'ha de raonar més i arribar a ententes cordiales. No és fàcil. I moltes vegades no és fàcil perquè a vegades nosaltres mateixos som part d'aquest problema. Nosaltres mateixos som també... fem un ús abusiu de les pròpies pantalles del mòbil. Per exemple, una addicció, quan surts de casa i surts amb un 15% de bateria al mòbil, moltes persones tenen allò de... Oh, me la juego. Surto amb un 15% de bateria al mòbil. Va, que sea lo que Dios quiera. O d'altres vegades, sobretot les persones que no treballen amb el mòbil, que si se'l deixen a casa, tornen a buscar-lo, perquè no poden estar sense mòbil. Bé, però quines normes tecnològiques hem de posar a casa? Tenim el telèfon per parlar d'això a la professora del Departament de Psicologia de la Universitat Abat Oliva Ceu, la Clara Valls. Clara, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
I és que quan estem nosaltres mateixos també dius al teu fill, escolta'm, no juguis tant a la PEI o no estiguis tant amb el mòbil, posem uns horaris, però és que els pares moltes vegades diem això, però tenim el mòbil a la mà. Vull dir, és un problema això, eh?
Sí, evidentment, però bueno, en aquest cas d'un exemple es pot aplicar en aquest cas, no?, de la normativa a l'hora d'usar les pantalles, però en moltes altres disciplines, no? Jo crec que el que sempre ens ajuda als pares és ser coneixedors del risc que suposa l'ús de les pantalles, perquè crec que és d'això del que no som prou conscients, no? Uh-huh. I aquestes coses a vegades ens ajuden com a prendre decisions, de vegades massa tard, però és important saber aquestes conseqüències. Uh-huh.
Llavors, Clara, per on hauríem de començar? A posar unes certes normes?
Bueno, jo primer recomanaria que llegíssim alguns articles científics sobre les conseqüències, no?, d'aquest ús de les pantalles, a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell social, no? Després, les recomanacions de l'OMS i de moltes societats pediàtriques, no?, tant europees com espanyoles, els nens no haurien de tenir accés a les pantalles abans dels 2 anys. Zero. Tenen el cervell en formació i no han d'accedir. Després es recomana que dels 2 als 5 anyets el temps mitjà diari estigui de mitja hora, màxim una horeta. Tot i així, sempre amb continguts supervisats pels pares i acompanyats dels pares. Imagina't, no?
Sí, sí, quan parlem de continguts...
Banda, a partir dels...
No, deia que quan parlem de pantalles, aquí posem inclosa la tele, no?
Sí. Pantalles incloem la televisió, el mòbil, les tablets i els ordinadors.
D'acord.
I a partir dels 6 anys es recomana doncs un màxim de 2 horetes, però poder ser menys, i com sempre, una altra vegada, supervisats, sense que estiguin aquestes pantalles a les habitacions, sempre on estiguin els pares, menjador, cuina, etc, i un temps compartit. O sigui, que el pare pugui accedir en qualsevol moment i compartir el contingut i visualitzar-lo i comentar-lo amb el fill.
Bé, dues coses. Primer, t'anava a parlar de les conseqüències, però abans de les conseqüències, clar, jo vull fer una mica d'advocat del diable. Parlem de que sí, l'aconsellable seria veure-ho amb els teus fills, però és que moltes vegades molts pares els hi posen la tele, els hi posem la tablet perquè estigui tranquil i es deixin fer altres coses que hem de fer.
Sí.
És una mica de xumet, el xumet tecnològic.
Sí, la veritat és que sí. Això, bueno, mira, pot anar bé, no?, en certs moments. A vegades hem de tenir en compte moltes variables, no? Moltíssimes. De vegades és millor inclús, mira, que el nen miri una estona a la pantalla i jo em relaxo, no?, que una altra cosa. Tot i així, hem de ser molt conscients i tenir molt present que si a aquest nen el deixem més del temps que està recomanat, després es pot generar un problema més gran, no? Una dificultat en deixar-ho, una addicció, etcètera.
D'acord. Llavors, suposo que aquesta seria una de les conseqüències. Quines són les conseqüències de tot això?
Mira, l'ús de les pantalles, o sigui, una revisió recent, entre cometes, el 2018, ara potser seria una mica diferent, però seria, en tot cas, com més greu, l'ús dels mòbils, perquè els mòbils ja està començant a considerar que té efectes semblants a les addiccions, tot i que no estigui catalogat com a tal. L'addicció al mòbil no està catalogada en el manual de trastorns diagnòstics com a tal, com sí que ho està, per exemple, els videojocs, no? Però tot i així, la literatura científica que hi ha al respecte indica efectes físics, però des de temes cardiovasculars, però sanguínia, obesitat, no?, dificultat de la regulació de l'estrès, també temes psicològics, tot el que és més internalitzant, ansietat, depressió, i el que es veu més des de fora, no?, com aquesta dificultat de l'autocontrol, l'agressivitat. A nivell d'habilitats socials passa el mateix, això és només a la clínica, no?, dificultats en relacionar-nos, moltíssimes, no?, a nivell familiar, no?, el dir prou, quants conflictes provoca, no?, això sí que ho veiem moltíssim en consulta. I cada vegada inclús efectes físics com aquest desig, no?, la tolerància inclús, que són símptomes molt propis de les addiccions.
Sí, no, evidentment el problema que no sabia que no estava catalogat com a addicció al mòbil. No ho sabia.
S'acostuma a utilitzar el terme d'ús problemàtic, perquè si no està inclòs en els manuals psicopatològics, tant el DSM com el manual el CIE-11, ara ja està, a Europa, doncs no podem dir-ho, no? Però, de fet, ja et dic, la literatura està investigant i els efectes cada vegada s'assemblen més al que és una addicció, no?, pròpiament. Però parlem d'ús problemàtic. Quan parlem d'addicció al mòbil, ho posem entre cometes.
Clar, però ja aquí el problema seria extensiu a tota la població, eh? Em dóna la sensació, possiblement, no els nanos, possiblement els adolescents, tenen un valor afegit per l'edat, no per el desenvolupament, però els adults... Jo sempre he pensat en allò de que una persona que no necessiti el mòbil per treballar, no?, bàsicament, que no l'utilitzi. Hi ha moltes persones que se'l deixen a casa i tornen a buscar-lo. O si surten amb un 15% de bateria, tenen un problema d'angoixa. Això és una addicció?
Perquè es consideri addicció, no?, necessitem com complir diversos ítems. Sí que hi ha un d'ells, doncs, que es puguin observar conseqüències negatives, com per exemple a nivell econòmic, no?, a nivell de malestar, com estàs comentant tu ara, aquesta angoixa, no?, problemes de la feina, arribo tard perquè me l'he deixat, no?, problemes d'hostis, de disminució de les relacions socials, i per altra banda també s'ha demostrat una dependència psicològica, perquè es catalogui com a addicció, no?, aquest desig, aquesta hiperatenció en només, no?, estic bé quan utilitzo aquest dispositiu, la pèrdua de control, no?, hauria de baixar-ho però no puc, i aquesta tolerància d'abstinència. Sí, són com moltes coses, no?, per etiquetar-lo com addicció.
Problema.
Però bueno, ja és una d'aquestes, no?, sí. Ja és un pas.
Bé, tornant als nanos i les pantalles, com podem arribar a una xerrada amb ells per arribar a un acord?
A casa. Bueno, hi ha moltes edats a casa, probablement, no? Llavors, primer els pares som els que tenim l'autoritat a casa, som els que manem i som els que decidim, no? I som els que coneixem aquestes conseqüències, som els que coneixem, no?, el que és el millor pels nostres fills. Per tant, la decisió la prenem nosaltres. Hi ha coses que no es someten a votació, no? Per exemple, això, abans dels 2 anys, doncs no hi ha pantalla. Quan són més grandets, quan poden començar a argumentar, a dialogar, no? Doncs, evidentment, els podem explicar aquestes conseqüències, no? Els podem explicar i arribar a un acord, però el punt final sempre posarem nosaltres.
Exacte, això de la democràcia, en aquest cas, no compta.
No, perquè si...
Possiblement s'ha de raonar la decisió, però no es somet a votació. A això em refereixo.
Evidentment. Perquè si fos per ells, no, probablement... dedicarien, és que si no tenen límit, els adolescents acostumen a dedicar unes entre 4 i 6 hores diàries, perquè ells no tenen la capacitat d'autocontrol, no? Tampoc a vegades la tenim nosaltres, però és que ells neurològicament no la tenen desenvolupada. Llavors, no podem deixar-lo a les seves mans, no? Els hem d'ajudar moltíssim, posar unes normes, no? I ajudar-los i sostenir-los, els que els deixem fer ús de pantalla.
A vegades, sobretot quan s'arriba a l'adolescència, Clara, això és tan difícil, perquè, clar, és entrar en un bucle de discussió total, constant a casa, que a vegades és difícil d'afrontar i és difícil de dir, mira, és igual, fes el que vulguis.
Sí que ho és. I no és fàcil, no? I aquí és veritat, doncs, que necessitem ajuda i si la societat, no, i les escoles i les diferents, no, organitzacions, diguéssim, fico pedagogia, no, que ens donés suport en això, ens seria molt més fàcil. Però ara els pares que, entre cometes, lluitem o proposem 0 pantalles pràcticament a casa, doncs hem d'estar com molt forts, no, amb això.
Però ja no només això, per... Clara, si és que estem en una societat on cada cop més, per qualsevol cosa, cal una pantalla. Llavors, no és qüestió d'expulsar-les en aquest cas ni de dir que són dimonis, però ostres, és difícil l'equilibri, això, vull dir, molt difícil.
Sí, el més complicat ve a ser tot el tema de l'ús de mòbils en adolescents, no? I no tan adolescents, perquè els nens, en general, 2 de cada 3 nens de 10 anys ja tenen mòbil, i als 15 anys pràcticament el 98%. I quan els donem en mà una pantalla, ells tenen el control i ells no tenen el control, no?
Yeah.
Diguéssim. Llavors, aquí és on es colen, no? més problemàtiques i més dificultats de gestió, evidentment. I l'altre és tot el tema dels jocs online, perquè estan dissenyats, doncs, per generar addicció, no?
Sí,
llavors,
sí.
Aquests són com els dos focus més importants, no? I on hem de ser més conscients de que cal una decisió molt ferma. Pràcticament, aquí sí que podem dir 0. 0 jocs online i 0 mòbils fins als 18, fins als 16 anys, per exemple. Per què? Perquè és que no ho necessiten, primer de tot, i no estan preparats per gestionar-ho. Llavors, jo soc del parer de 0. En aquestes dues coses, no?, que poden ser perjudicials. L'ús dels ordinadors a nivell educatiu... el que sigui, no? Sempre que estiguin en un espai compartit, cap problema. I sempre que el temps d'ús no impedeixi a la dedicació en altres activitats que són importantíssimes. I a l'oci, a la creativitat, i les activitats, i amb els més petitons, activitats més manipulatives...
Doncs Clara Valls, professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres, fins la propera.
Fins la propera. Doncs, i a casa vostra com estan les coses? Heu reflexionat sobre el tema? És que és difícil. Els jocs online, per exemple, és que estan fets per agradar. Fets per agradar. Tu et poses i et preguntes com el teu fill o la teva filla estan enganxats a un determinat joc, mires i ho acabes entenent. Ho acabes entenent perquè tenen són tan sofisticats que és que no t'estranya gens ni mica, eh? Bé, estem a punt d'arribar a la 1 del migdia. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem de Santa Tecla, però concretament d'una qüestió que es presenta demà. Demà, al balcó del Mediterrani, a Tarragona, es presenta el 32è programa Festa per a Tothom. És la 32 anys de Festa Major Inclusiva a Tarragona. Parlarem amb el Josep Boronat, que és director de comunicació de Dow Chemical, per parlar de tot això. I parlarem de la mobilitat elèctrica. com ha de transformar una ciutat la mobilitat elèctrica? Imagineu ara que, per exemple, la vostra ciutat, una gran metròpoli com Barcelona, o Tarragona, o Lleida, doncs de cop i volta tots els cotxes fossin elèctrics. Ostres, imagineu tota la instal·lació que cal, com s'ha d'aixecar una ciutat per preparar-la per tot això. En quin punt estem ara mateix? En parlarem amb el màster en logística i comerç internacional, l'Òscar Franco, perquè ens faci 5 cèntims. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.